El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats, tres d'elles ja estrenades al llarg de la setmana i que ara comentarem, i a l'agenda nova projecció a l'Espai Cràter i nova sessió de Cineclub.
Tindrem la secció El nus de la pel·lícula, on farem la nostra particular mirada al cinema i al foc.
A l'actualitat parlarem de números de taquilla i d'un personatge que encara no té actor assignat.
I acabarem amb el concurs on volíem títols de pel·lícules al voltant de la família.
Obrim com sempre, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve del camp i la seva gent. La avellana catalana està en perill. El 1985 es conreaven a Catalunya prop de 35.000 hectàrees d'avellaners, però des del 2024 només en queden unes 7.800 i la tendència continua a la baixa.
Quina és la idea? Doncs certificar amb dades que les dures condicions de treball al camp i l'edat avançada dels pagesos, sumades a la falta de relleu generacional i els efectes del canvi climàtic en les collites, dibuixen un futur molt incert per al sector. Què us recomanem? Doncs Los Santos Inocentes, estrenada l'any 1984, dirigida per Mario Camus, un retrat dur de les condicions de la vida rural en un entorn difícil. La podeu veure a Movistar Plus i Amazon Prime Video.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Unai López Ayala, es inspector de la Ertzaintza. Soy la inspectora Mencía Madariaga.
Tengo a su madre y no la liberaré hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
7 días o ella explotará.
Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta.
Voy a descubrir quién está detrás de todo esto, te lo prometo.
Ha aparecido muerto en Vitoria, un librero.
Caso retorcido, modus operandi y escenarios similares. Un bibliófilo sádico y cobarde.
¿Qué sabe del libro negro de las horas?
Son piezas muy valiosas.
Tan valiosas.
¡No!
Como para matar por ellos.
Podríamos quedarnos con el libro y venderlo. Creo que es un intercambio. El libro por la niña. La llamaremos Ítaca. Ítaca Expósito. Mira.
Ítaca Expósito.
Quiero convertirla en una ejeria.
No vas a convertir a un expósito en una ejeria.
¡Quieto, Unai! ¡Unai!
La cuenta atrás sigue en marcha. Tengo que encontrar ese libro.
¡Me deja un ciego, joder!
Necesito que me ayudes.
Hay algo que no vemos.
Tienes que ayudarme.
Que se nos escapa. ¿Qué voy a encontrar aquí?
Lo que llevas buscando todo este tiempo.
Doncs obrim novetats amb Kraken, el libro negro de las horas, un thriller policíac d'intriga i que es tracta de l'adaptació de la novel·la El libro negro de las horas de l'escriptora basca Eva García Sáenz de Urturi, de la que ja es va portar a la pantalla, molt us recordareu, El silencio de la ciudad blanca. La trama gira al voltant d'una investigació, però amb un component personal perquè hi ha la família del protagonista implicada en el cas. L'argument, l'acció té lloc a Vitoria l'any 2022. L'exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, que és com se'l coneix, rep una trucada anònima que canviarà tot el que sap del seu passat familiar. Té una setmana de termini, segons diuen els que estan parlant pel telèfon, per trobar el legendari Libro Negro de las Horas, una de les 7 joies bibliogràfiques que existeixen, i si no ho aconsegueix, la seva mare, a la que donava morta feia dècades, diuen morirà. El repartiment: Alejo Saures, Magi Cibantos, Natàlia Rodríguez, Martín Urrutia i Natàlia Millán, entre altres. I el director ha estat el també guionista Manuel Sanabria, que va debutar el 2003 amb La Fiesta i després ha dirigit pel·lícules com Sin Fin, Hotel Bitcoin o La Coleccionista, entre altres.
Mi abuelo siempre decía que era un árbol mágico, que en tiempos todo esto era un bosque sagrado. Y que en sus árboles habitaban ninfas, espíritus y brujas.
Qué interesante.
No era mi novia. Solo nos veíamos de vez en cuando.
¿Sus hijas la conocían?
¿Y ese canario?
No es un canario, es un ruiseñor.
Sofía no se acuerda de nada de lo que pasó.
Óscar, baja.
Había alguien más en la casa.
Pati.
¡Papá!
¿Qué le ha pasado a tu ruiseñor? ¿Qué le ha pasado a Óscar?
Eres un fantasma. ¿Verdad?
¿Está aquí ahora?
Me gusta jugar.
¡No! En el sueño, ella te estrangula con la soga con la que se suicidó.
Mis hijas también están obsesionadas con ella.
Rosa, ¿estás ahí?
Bé, amb el que heu escoltat ja podeu deduir que ens n'anem cap al terror. Ens arriba la pel·lícula La Horcada, una producció espanyola que és un thriller sobrenatural. És una pel·lícula que explora l'amor no correspost, la culpa i l'obsessió per ser estimat i poder estimar. És una pel·lícula que es va rodar a Terol i a Saragossa i ens explica, el seu argument diu, que després de ser abandonada pel seu amant, una cantautora suïcida al jardí d'ell, però el seu esperit es queda atrapat allà a la casa. Això tampoc és massa nou, que habitualment les pel·lícules de terror venen per aquí. Què passa? Doncs que les seves ànsies de venjança provoquen una espiral de bogeria i mort que convertirà la família, evidentment, en tot un infern. En el repartiment hi tenim a Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Cosette Silguero i Norma Ruiz, entre d'altres, i el director és Miguel Ángel Lamata, que va debutar l'any 2003 amb Los Zombies. Després ha fet Tensión sexual no resuelta, Nuestros amantes i Los futbolísimos, entre d'altres.
¿Cuándo comenzó el brote?
No está claro.
Dios mío. ¿Qué es?
No lo sé. Pero es grande.
Este sitio antes era un almacén militar.
¿Quieres bajar a verlo?
No.
No me encuentro bien.
¡Me cago en la puta!
Vale, tenemos un problema. Hay como un virus o un hongo.
No me diga.
Eso no es normal. El puto ciervo ha cogido el puto ascensor.
Mantén a Travis calmado.
He oído mi nombre, habla de mí.
¿Puedes decirle que cierre la puta boca?
¿Qué dice?
Todo saldrá bien.
Una altra frase també molt, molt recorrida, eh? Todo saldrá bien, i dius malament, doncs. No deixem el gènere, el terror, encara que una mica diferent, esquitxat en aquest cas de comèdia i ciència-ficció, amb aquest títol Turno de Noche, una barreja d'acció i comèdia negra, amb un rerefons dels efectes de la pandèmia i que converteix el lloc de treball dels protagonistes de la pel·lícula en una carrera de supervivència. Està basada en una novel·la de David Koepp, el famosíssim guionista, que també és l'autor del guió d'aquesta pel·lícula. L'acció ens presenta dos treballadors de magatzem que viuen un malson quan un fong mutant s'escapa de la instal·lació que vigilen i destrueix tot el que troba pel davant. Amb l'ajuda d'un exagent del Pentàgon, hauran de salvar la humanitat de la seva possible extinció. En el repartiment, Rob Collins, Sosie Bacon, Liam Neeson i Leslie Manville, entre altres. Liam Neeson en un paper més seriós que l'última de Atrapa B, eh?
Exacte.
El director, Johnny Campbell, que ha treballat en un moment fins ara en el món de les sèries com Una vacante imprevista, Informer o Dràcula, i en el llargmetratge ha dirigit pel·lícules com Autòpsia d'un Island, Alien, perdó, The Abbey i Informer.
¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos.
Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
¿Sabes lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. Porque la familia Jackson es la marca, nuestra Coca-Cola. Y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio.
Necesito pensar.
Ya te he dicho que debes pensar.
Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la cabeza. Necesito expresarlas.
Pues hazlo, Michael. Ya no eres un niño.
Mike, supe que eras distinto desde que naciste. Tienes una luz muy especial. Creo que la música puede cambiar el mundo. Transmitir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo. Magia.
Doncs bé, acabem les novetats amb Michael, la biografia de Michael Jackson. Des del seu naixement fins a la seva mort l'any 2009, és un projecte que ve de la mà de grans noms, com el propi director Anthony Fuqua, el productor Graham King, que ell, recordem, va ser el responsable de Bohemian Rhapsody, i el guionista John Logan, autor de L'Aviador, que al seu temps era un biòpic de Howard Hughes. Amb aquestes cartes de presentació, el director ha explicat, sobretot ha posat de rellevància, perquè això es veu quan tu veus el tràiler, lo molt que s'assemblen l'actor que fa de Michael Jackson i el propi Michael Jackson al seu moment. De fet, es tracta d'un nebot, o sigui que hi ha una part genètica a banda del maquillatge. També ha assegurat, perquè no ha estat exempta de polèmica aquesta pel·lícula, el director ha assegurat que no amaga els aspectes més foscos i polèmics del cantant, però hem de dir que pel que ja s'ha vist, no hi estem gaire d'acord, eh? Es passa molt per sobre.
Li ha faltat la paraula alguns aspectes. Que no amaga, però altres sí.
Exacte. Per tant, repassa una mica la trajectòria i la vida privada d'aquest monstre de l'espectacle de la música des dels seus inicis amb el Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella que va voler ser la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
En el repartiment hi tenim a Jaffer Jackson, que era aquest nebot que dèiem, fill d'un dels components del Jackson 5, evidentment, Giuliano Baldi i Colman Domingo, que curiosament la setmana passada en dues pel·lícules pel·lícules i participava aquesta actriu, doncs ara tenim ja triplet.
La tercera.
El director, com hem dit, és Antoine Fuqua. Ell va començar la seva carrera dirigint vídeos musicals precisament per Prince i Stevie Wonder. Després va passar-se al llargmetratge amb cintes d'acció com Training Day, Shooter o Los Amos de Brooklyn. També ha dirigit aventures com Làgrimes del Sol i El rei Arturo. Western, com va fer un remake de Los Siete Magníficos i un documental sobre Muhammad Ali i la saga d'Equalizer. No seria, doncs, estrany que aquesta pel·lícula ja sigui una de les primeres de l'any que, haguem de dir, passa a formar part d'aquella travessa o quiniela per els Oscars i pels grans premis, perquè l'acadèmia ja saps que tot això de les figures públiques, famoses, conegudes, i si a més tenen alguna història, s'expliqui més o menys, morbosa o trista o desgraciada al darrere, encara
els hi agrada més.
Li agraden sí. més números. Veurem. Amb tot això, la cartellera ens queda amb tres doblets, que són La família Benetton más dos en Proyecto Salvación, La mujer más rica del mundo en Boulevard i una tercera sala en el que fa doblet la mateixa pel·lícula, però amb còpia en català o amb còpia en castellà, que és Super Mario Galaxy, la pel·lícula. O la pel·lícula. A les altres cinc sales, evidentment, les quatre estrenes d'avui, Kraken, El libro negro de las horas, La horcada, Turno de noche i Michael, i a l'última, La mòmia de Lee Cronin.
I apunteu també a l'agenda, nova sessió del cicle La destrucció del planeta i altres arquitectures amb la projecció de Gaming El mundo real. És un original documental que presenta les experiències dutes a terme al voltant de l'arquitectura i de com posar-la al servei dels ciutadans amb l'ajuda dels videojocs. El resultat és la democratització de l'arquitectura, aconseguint que el que és urbà i el que és virtual es trobin en benefici de la societat. Gaming El Mundo Real la podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter.
I al vespre, nova sessió de Cineclub amb la projecció de Olmo, de Fernando Henke, una pel·lícula ambientada a Nou Mèxic als anys 70, protagonitzada per Alban Utapa, en el paper principal d'un noi de 14 anys anomenat Olmo, i que està atrapat a casa cuidant el seu pare prostrat al llit. Olmo la podeu veure avui, divendres, a 9:45 del vespre, al Cine Olot.
El nus de la pel·lícula.
I anem a parlar d'allò que ens agrada tant, de treure-li el suquet amb algun element d'una pel·lícula, personatge, situació, element...
Exacte.
L'últim dia ens vam posar molt relaxats perquè vam parlar del cafè i allò de fer sobre
la
taula.
Ara avui la cosa és una mica més intensa.
Seguim, parlem d'un element que jo diria que gairebé és tan transcendent com la invenció del cinema.
I tant.
Que és el foc. El foc, aquella reacció química que desprèn calor i energia. Per tant, dues coses que no oxidem, Déu-n'hi-do.
Són, perquè a més parles de la transcendència.
Perdó, calor i llum volia dir, no energia. Calor i llum.
Certament. Aquí podríem fer diversos símils. Mm-hmm. D'entrada, ara pensàvem en això, no? Tu parles de reacció física, per tant, pensem en una foguera moltes vegades.
Sí.
I el cinema no deixa de ser, en part, té similituds, perquè tu tens una sala fosca on la llum, que seria el foc, és la pantalla,
sí,
on s'expliquen històries, i tots sabem, no?, que els inicis, a més, els focs sempre han estat espais de retrobament i d'explicar històries, de transmetre cultura, etc. I tothom està al voltant mirant allò que passa, no? Per tant, podríem trobar-li una certa similitud.
Sí, sí.
També, hem de dir, parlaves tu de la transcendència que ha tingut el foc per la humanitat, evidentment. El cinema ho ha explicat. Hem tingut títols com En busca del fuego, pel·lícules d'animació com Els Cruts, on també hi apareix, és a dir, totes aquelles prehistòriques en les que el foc i el que va suposar per la humanitat, el cinema també ho ha explicat.
I tant. A més, hem de dir que, entre altres coses, on podem trobar amb trames de destrucció, amb desastres, amb accidents, a la natura, amb els incendis, evidentment, i en les llars de foc,
sí,
com no.
Un gran element.
Si et sembla, faig un primer punt de les llars de foc en dos grups de pel·lícules, que seria amb comèdies, per la gent o per al públic poder més jove, com és totes les pel·lícules de la saga Harry Potter.
Aquí les llars de foc fan de tot,
Les llars hi ha meravelles i són la porta a mons màgics.
I
un clàssic com Mary Poppins.
Home,
en el que
una
recordem,
escena clàssica.
A part de que hi ha llars i que hi ha la llar de la casa, hi ha la famosíssima escena dels terrats, amb totes les xemeneies que venen de llars de foc, evidentment, i de cuines de les cases aquelles. I en el cas de les pel·lícules de misteri, suspens i de terror, tenim dos clàssics del mateix director, d'Alfred Hitchcock, que serien Los Pájaros, que en un moment donat, en una de les escenes, la família o aquell grup de persones es reclosen dintre d'un habitatge i tapen totes les finestres, tapen totes les entrades, però obliden l'entrada per la llar de foc.
Sí.
Entren tots els ocells per allà. I un clàssic de Rebecca, també del Hitchcock, com dèiem, amb moltes escenes on la llar de foc en la mansió Manderley mítica també té molta presència.
De fet, a moltes d'aquestes pel·lícules d'època, a les llars de foc hi passen moltes coses, hi ha moltes converses importants, transcendentals, etc, perquè són espais bé on en aquell on es situa l'acció de la pel·lícula, il·luminaven, escalfaven i era l'espai de reunió de molta gent.
I no oblidem totes les pel·lícules de Nadal amb els mitjonets penjats a la llar de foc.
Exacte. També hem de dir que el foc el podem trobar, ha estat també element de comunicació al llarg de la història i així també ha passat amb diverses pel·lícules. Per exemple, en el seu moment servia per enviar-se missatges a llargues distàncies. Per exemple, normalment missatges d'alerta o d'avís d'alguna cosa. Recordeu tots la Gran Muralla, on les torres s'avisen del perill imminent. Això passa també al Senyor dels Anells, al Retorno del Rei, on l'encesa de les torres és important perquè llavors hi ha un efecte en cadena que fa arribar la informació molt lluny. O també passava amb els vaixells, i això ho han reflectit pel·lícules com Master and Commander, on també a través del foc, dels diferents elements que tenien els vaixells, es comunicaven els uns amb els altres més enllà dels...
I en els westerns, la famosa senyals de fum, evidentment, prèviament havia d'haver-hi algú que cremés, un foc.
Certament, o per exemple a les platges, no? Pel·lícules, el foc també és un element que fa companyia a Nàufrago. També és com una senyal de socors desesperada per intentar un dir que estic aquí. Espais de trobada que també serveixen per saber on és la gent a la playa, per exemple. Hi ha altres pel·lícules en les que es fan focs i a través de les fogueres a la nit saps on hi ha la festa o el que sigui que passi. Per tant, el foc apareix també amb diferents elements.
Parlem d'altres tipus de foc que no són llars, que són, per exemple, les quatre columnes importantíssimes del vapor Titanic, que no és ben bé d'una llar de foc, però sí que són
la
representació de la xemeneia. De fet, dintre del vaixell també hi ha llars, perquè en el menjador i en algun saló hi ha alguna llar. Les més espectaculars i les més grans, dues. Allò que ben s'endugué, recordem-ho, en aquella mansió de Tara, i en el que se li veuen unes grans llars de foc, però jo crec que no havia vist mai una llar de foc com la que apareix a la pel·lícula Ciutadà Kane, que en la mansió d'Oxanadu, totes aquestes mansions tenen nom, Xanadu, Tara, doncs hi ha una mena de llar, això, que el que és la boca on es fa foc medeix més de 2 metres d'alçada. O sigui que és una cosa impressionant.
Tothom queda petit, no?, allà al costat.
Molt espectacular, sí, sí, sí.
Després tu deies al principi també, Jordi, no?, que el foc és representat per diferents elements i que una part important és la destrucció que també el foc pot arribar a causar, i això normalment ve de la mà dels incendis.
Exacte, els incendis que recordarem des de molt, molt enrere, com per exemple el bombero atómico, que molta gent no coneixerà, que és una pel·lícula amb Mario Moreno Cantinflas, que deixa la feina de repartidor de diaris perquè vol convertir-se en bomber. Per tant, entrar en contacte amb el foc. Un altre clàssic del 53, Los Crímenes del Museo de Cera, que amb el gran actor Vincent Price hi ha les escenes finals en què cremen el Museu de Cera i, evidentment, és un festival de foc, de flames i de cera.
Exacte.
Tot fos. Fahrenheit 451, un exemple claríssim de com utilitzar el foc de manera maligna. François Truffaut explicava quan els bombers cremen aquella pila i pila de llibres prohibits pels nazis, evidentment. El Colosso en Llamas,
un clàssic
de les pel·lícules catastròfiques amb l'incendi que té lloc a San Francisco, o l'última molt recent, de 2019, i que va tenir tanta anomenada i premis, O que arde, d'Oliver Laxe, precisament el director de Cirat, i que amb un relat al voltant d'un piròman que torna al poble després de complir una condemna de força anys per uns incendis provocats per ell mateix anteriorment.
En venia al cap també La casa en flames, de l'Emma Vilarasau, que ja amb el sol títol sí. ja t'està explicant que alguna cosa que altra passarà. Acabarà cremant. I també un dels traumes infantils de molta gent de certa generació, que era Bambi. Tu hem anat enrere. Però a Bambi l'incendi del bosc genera, evidentment, d'això fa el protagonisme i li provoca un abans i un després a la seva vida, i és un d'aquells que, a més, en animació, el foc hi és molt, i La Bella i la Bèstia, vegem una pel·lícula on el foc és molt present a molts llocs, hi ha grans llars de focs, i també hi ha incendis, però vaja, aquest és un d'aquells mítics que penso que molta gent recordarà.
O sigui, els traumes que ha provocat Disney, jo crec que podria classificar-se per elements, els traumes provocats pel foc, els de l'aire, com en el cas de Dumbo i d'altres pel·lícules.
Altres diversos. Sí. Parlant de foc destructiu, etc., ara pensava també, tenim tota la part del gènere de terror en el que, no, ara dèiem aquestes pel·lícules que acaben amb incendis o que els incendis tenen un paper principal, un carri, per exemple, El nombre de la rosa, on aquí també tenim tot un incendi que té un pes, és a dir, que no és perquè sí, sinó que la història acaba tenint un pes, o En tiempo de brujas, on aquí també altres incendis servien per fer fogueres i matar bruixes. I encara tenim un altre element del foc que és molt present en el cinema perquè dona molt joc, que són les espelmes. Les espelmes permeten moltes coses amb el cinema, perquè el joc de les llums, de les ombres... A més, l'espelma té l'avantatge, com li passa al foc, que depèn d'en quin gènere la posis, adapta un caire a un altre. És a dir, tu pots tenir un sopar romàntic, un Pretty Woman, a les llum de les espelmes,
correcte.
O tenir unes espelmes a l'exorcista, il·luminant certa habitació on el caire és absolutament diferent.
Molt diferent, i recordem que també són element... fins i tot avenços en la tècnica de la cinematografia, com és el cas de Barry Lyndon, que era un dels primers cops que s'utilitzava per rodar algunes escenes només llums d'espelma.
Només amb espelma.
I de canelobres, amb espelmes.
Totes les pel·lícules més d'època, Maria Antonieta, Anna Karenina, La jove de la perla, juguen molt amb això perquè reprodueixen una època en la que gairebé no hi havia electricitat en molts casos i, per tant, hi havia moltes espelmes. També pel·lícules com El Código da Vinci, on les esglésies amb les espelmes aconsegueixen aquí que formi part de la trama, sí, exacte, no? Aquesta part. O, per exemple... pel·lícules d'aventura com Indiana Jones, on aquí no hi ha espelmes, però hi ha torxes, que les d'aventures són sempre indispensables.
Sí,
tots sabem que per entrar a les coves tothom troba una torxa en algun lloc i tothom l'encén.
I que no se'ls hi apaga mai, que els hi dura i els hi dura.
Exacte, i llavors tens, doncs això també, l'animació, pel·lícules com ja hem comentat abans, de La Bella i la Bèstia, on tens l'escena típica del ball, on tu veus il·luminar, però si us hi fixeu, tots són espelmes, tot.
Sí, sí.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem a parlar ara en l'actualitat de números de taquilla, perquè fa dies us varen comentar un cert augment del públic aquest any en les sales de cinema i com la tendència després de la pandèmia feia pensar en que els números donaven una mica per ser optimistes. Però la realitat actual és que entre les finals de molts esports, competicions esportives, aquesta bonança exagerada que ens ha arribat a la primavera, les coses no són ben bé el que semblen. Mirem-ho una mica en detall. En el terreny internacional, per exemple, Super Mario Galaxy estava previst que fos la primera pel·lícula de l'any que arribés a superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació, que déu-n'hi-do, eh? I a hores d'ara, segons diuen les estadístiques, sembla difícil que ho aconsegueixi. Tot dependrà també de com vagi al Japó, que s'estrena avui mateix, la pel·lícula allà. Una altra estrena que és una incògnita és com anirà Michael, aquesta que comentàvem ara, perquè amb tot això que hem dit i amb les crítiques que ja han sortit, a veure com li funciona. L'altre costat més positiu el posa Proyecto Salvación, que segueix en segon lloc del rànquing, i La mòmia de Le Cronin, que certifica l'èxit de produccions de terror de baix pressupost, eh? Abans dèiem que cada setmana...
Sí, ara dèiem, ara n'hi ha moltes, de terror, i...
Doncs aquestes que fins i tot no són tan de primera superproducció estan tenint molta acceptació en el públic. Pel que fa al nostre país, mirem què passa. Super Mario Galaxy segueix en primera línia, seguit de molt a prop aquí de La Mòmia, i en canvi Proyecto Salvación aquí situa en tercer lloc. I fora del pòdium, dos comentaris, perquè fora del pòdium tenim aquelles produccions que s'adrecen a un públic molt concret, públic que no té l'hàbit habitual d'anar cada setmana al cinema, ni una ni dues vegades, com són, per exemple, La família Benetton més dos, que té un públic molt concret,
sí.
Torrente Presidente
també té un altre,
no ho diguem, i en aquest cas també afegir-hi Boulevard.
Sí.
I fora de totes aquestes primeres posicions que comentàvem, crida l'atenció que hi ha títols més independents que aquest any no han acabat de convèncer tot el públic que hauria esperat poder-hi anar, com són Un poeta, Prime Crime o La mujer más rica del mundo. Veurem com van els números, sobretot ara que ja s'escalfen motors per totes les prèvies de les estrenes que vindran a començaments d'estiu.
Sí, que ja comencem a veure els avançaments, etcètera, als cinemes.
De finals de primavera, principis.
Doncs sí, ho heu encertat. Ara anem a parlar de James Bond. Ja sabeu que fa temps, aquí ho hem anat parlant, que s'arrossega la qüestió de saber qui serà el proper actor o actriu, perquè també se n'havia dit.
Sí, hi ha sortit alguna nota al respecte.
Que donarà vida al personatge d'Ian Fleming, perquè de moment sabem que Amazon encara no es vol precipitar a l'hora de donar resposta a aquesta qüestió.
Això vol dir que no ho té?
Exacte. O que no ho té clar. També hem de dir que al seu moment l'elecció de Daniel Craig va ser un daltabaix. Jo recordo haver explicat aquí que bueno, hi havia molts detractors, etc. Vull dir que no és fàcil perquè James Bond té uns fans de tota la vida, és un personatge
molt icònic.
Exacte, que a més ha anat passant al llarg dels anys i ha anat canviant de protagonista, i això, doncs, clar, no a tothom li agraden tots els actors i genera, doncs, crítiques, al igual que també, evidentment, elogis.
I expectatives, com la que hi havia en aquest congrés, que és un congrés
d'empreses, de cinema,
d'empreses, i que tothom esperava que hi hagués alguna notícia, però...
Però va ser que no. Courtney Valenti va explicar, que és en aquest estudi, el CinemaCon, va explicar que s'estan prenent, doncs, amb cura i amb profund respecte escollir qui serà l'actor o actriu que ho farà, perquè són conscients del pes històric del personatge, de la responsabilitat que implica ara obrir tot una altra saga. Tot i així, va voler subratllar que la pel·lícula no patiu pels fans que està en marxa, que el projecte ja compta, tenen equip creatiu de primer nivell, tenen a Denis Villeneuve al capdavant com a director de la pel·lícula, el que no va concretar va ser ni calendari ni repartiment, però va dir que hi haurà més novetats i sorpreses i que quan arribi el moment ja les explicarà. Per tant, encara no sabem qui serà el relleu de Daniel Craig, que va ser l'últim dels actors de la saga. Recordem que abans 5 actors més han actuat en 25 pel·lícules que s'han fet d'aquest famós espia: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan, cadascú amb el seu paper, cadascú ha marcat, no?,
una... amb el seu estil.
Exacte, una etapa diferent del personatge. Ara haurem de veure qui serà l'encarregat o encarregada d'interpretar-lo.
Clar, perquè no és fàcil trobar un actor que, amb l'estil propi que tingui ell, encarni un tipus de personatge que té una línia molt marcada.
Molt marcada.
I molt britànica, a més
sí,
a més.
Sí, certament.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Pel proper programa us avancem que no serà la setmana vinent, que 1 de maig és festiu.
Sí.
Per tant, us emplacem a la següent setmana, el 8 de maig, i ja us avancem que tindrem la secció de llibres i pantalles amb novetats editorials i pel·lícules per veure des de casa.
Anem, doncs, per la pregunta de la setmana. Recordeu que la setmana passada volíem que ens diguéssiu títols de pel·lícules al voltant de la família i per què el triàveu. I em sembla que tenim família numerosa, eh?
Sí, tenim moltíssimes respostes. I, a més, cadascú ha dit títols diversos. Alguns s'han repetit, però tenim des de Coco fins a Wonder, Robot Salvaje, Los Padres de Ella, Kramer versus Kramer, Estiu del 1993, Alcarràs, Padre no hay más que uno, Casa en flames, John Q, Agost, El Padrino... Per tant, tant, en tenim moltíssimes. D'entre totes aquestes respostes s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la Carmen, que ens ha dit Lilo i Stitch perquè no hi ha princeses, els cossos no representen en primor extrema, ens diu que les famílies poden ser petites, imperfectes i estar plenes d'amor.
I si us sembla, anem per la pregunta d'aquesta, no de la setmana, sinó d'aquesta quinzena, fins al dia 8 de maig. Ja que hem parlat del senyor James Bond i del possible actor o actriu que l'interpreti, volem que ens digueu això, una pregunta de propostes. Quin actor o actriu creieu que hauria de ser el proper James Bond?
Va, vinga, ens expliqueu per vosaltres, qui escolliríeu si fóssiu l'Amazon, i ens dieu el per què.
Nosaltres no som ni agents ni secrets. Tothom ens coneix i sempre venim a parlar de cinema aquí, a Contínua, Sessió Contínua.
Ens trobem, recordeu, el 8 de maig. Bon cap de setmana.